Ara són 6 els minuts que passen de 9:15 i parlem de teatre, fem una pila de recomanacions perquè ens acompanya la Clara Cols en la seva proposta mensual. Bon dia, Clara, ben tornada.
Hola, bon dia, gràcies.
Tornes amb una molt bona notícia i és que els teatres acaben de recuperar el 100% de l'aforament.
Sí, per fi. Mira que fa mesos que en parlem, eh? Ostres, com normalitza certes coses, oi? Ara s'ha... Penso que hi ha coses que ho esperes tant que quan arriba... Dius, m'hauria com d'alegrar molt, perquè de cop canvia tot i dius... Però sí, ostres, per sort ja s'ha treballat molt en aquest sentit i al final s'ha aconseguit una miqueta tornar ja a bastanta normalitat, no?, en general. I sí, 100% d'ocupació, vull dir que molt, molt contents.
Una bona notícia, però, que ha anat acompanyada d'una petita polèmica entre sales públiques i privades, perquè totes aquestes entrades que no s'havien venut per guardar distàncies... Ara han sortit a la venda, molts teatres públics van tenir la iniciativa de llançar-les a 10 euros, em sembla, i això va molestar les sales privades, oi?
Sí, d'alguna manera, ostres, realment és que no mai plou al gust de tothom, no. Perquè, o sigui, jo tinc com sentiments contradictoris respecte a això, perquè per un cantó, clar que sí, els teatres públics han de democratitzar al màxim l'accés a la cultura, perquè ha de ser així, i aquests preus, evidentment, doncs és fantàstic, inclús que podies anar al Liceu per 30 euros, pots comprar entrades... I en aquest sentit està molt bé. En l'altre, què passa? Que, clar, es crea aquí una competència deslleial, no? Perquè, vulguis o no, tots aquests teatres tenen aquests diners perquè són diners públics. I, clar, això, les sales privades no podem assumir aquestes... Bueno, això no es pot fer, no? Perquè amb aquests preus no surten els números. I també crees com un marc mental una miqueta complicat, no? Va passar l'any passat també en el Festival Grec, que crec que ho vam comentar, que l'any passat, just sortint del confinament, també les entrades eren molt, molt econòmiques i estava molt bé com per ajudar que la gent no tingués por, sortís... Però, clar, crees un marc mental de la cultura, té un preu X, que, clar, després, doncs, quan ets una sala privada i has de posar unes entrades a un preu, perquè és que no, si no, no surt, doncs, clar, és complicat perquè la gent no entengui, vale, què val això? En què quedem? Val 10 euros o val 22, no? Però al final sí que és cert que la cultura ha de ser accessible a tothom i, evidentment, el preu marca una mica la diferència i, en aquest sentit, doncs bé que la gent també se'n pugui beneficiar i pugui veure espectacles. Que també comentava l'altre dia el Toni Casares de la Sala B, que deia està molt bé la iniciativa perquè no s'aguanta tot l'any, no? O sigui, perquè no feu uns pressupostos en què això, diguéssim, el teatre públic realment sigui a aquests preus sempre, no? No només ara. Bueno, és un debat que està allà, no sé, aviam com en sortirem.
És un meló complicat,
sí,
eh?
Sí, una miqueta. En tot cas, qui pugui que ho aprofiti, perquè evidentment és una molt bona notícia.
És clar que sí, i tant. Per fi... Les sales de teatre es podran tornar a omplir amb aquest 100% d'aforament, tot i que hi ha més d'una sala que ho farà progressivament, no? Perquè d'avui per demà és complicat.
Sí, per temes logístics de ticketing i de més, també veure la gent com va responent, no? Perquè vulguis o no.
I després, clar, la sensació aquesta, no? Que estàvem acostumats a estar separats i ara de cop i volta fa certa angúnia, això ens ho deien els del sector de l'hostaleria.
Clar, i a la part aquesta és que portem molts mesos i arribaves al teatre i mira que còmode, t'ho poso al bols aquí al costat, no molesta ningú, vulguis o no, també hem de tornar una miqueta a recuperar, no físicament, les sensacions d'abans, però vaja, els teatres són espais segurs i això s'ha demostrat durant tot aquest temps i en aquest sentit la gent ha d'estar molt tranquil·la i ha gaudit de l'espectacle, al final és l'important.
I tant que sí. Aixequem el taló d'aquesta secció després d'aquests preliminars i comencem recomanant l'escena Poblenou, que ja està en dansa.
Ah, exacte, just aquest cap de setmana, per si algú no té plans així i vol fer una escapada a Barcelona d'última hora, aquest cap de setmana té lloc l'escena Poblenou, que és un festival que celebra 20 anys. I això ja en si ja és una notícia, realment que hagin aguantat. I per celebrar aquests 20 anys, doncs, proposen 20 espectacles de caràcter molt diferents, familiars, teatre per adults, hi ha també algunes xerrades, coses més vivencials, totes elles centrades al barri del Poblenou. Aquest festival inicialment tenia lloc al centre Can Felipa, un centre cívic del Poblenou, però durant aquests anys s'ha anat obrint a diferents espais del barri. També hi ha espectacles que són a l'aire lliure, en diferents places, inclús també la Sala Beckett, que és veïna del Poblenou, doncs també acull algun d'aquests espectacles. I si remeneu la seva pàgina web, trobareu espectacles de perfils molt diferents, amb preus també superassequibles i també així diferents segons la proposta. I, per exemple, podeu trobar l'Agnès Mateu amb l'espectacle que va tenir molt d'èxit, que es deia Rebota, rebota i en tu cara explota.
Ostres, sí, és veritat.
Sí, va fer molta gira i encara el va repescant, que si no l'heu vist, val molt la pena. una d'aquestes, això que parlem a vegades d'escenes híbrides, no? Aquesta cosa una mica performàntica, però l'Agnès és una, treballa superbé i realment és un espectacle sobre les violències masclistes i molt potent, molt que frapa molt i val molt la pena. També hi ha la Juana Dolores, que és aquesta poetessa molt jove que darrerament està molt activa, no? També en xarxes i...
La bueno, poetessa del Brilli Brilli.
Ah, exacte, se'n parla bastant i té un espectacle que també el presenta aquí al festival. I altres coses, coses per tota la família, hi ha circ, hi ha un espectacle que us en vaig parlar, que vaig veure a Fira Tàrrega, de la companyia Tèntol, que també el fan. I llavors també hi ha una cosa molt interessant, que són uns drama walkers, que es diu Drama Walkers Poble Nou, que són diferents històries que crec que tu tens com uns, no sé si et donen uns auriculars, algun tipus de dispositiu, o no sé si t'ho envien al mòbil o com va, concretament tècnicament no ho sé, però... I llavors vas passejant pel Poble Nou i et vas trobant històries que estan inspirades o succeeixen pels carrers on tu vas transitant. Això són coses que ja s'havien fet, però que durant el confinament es va explorar bastant aquesta via, no?, de fer coses doncs, més individuals, no?, que t'enviaven a tu i tu ho escoltaves, i s'ha anat fent en diferents llocs. I llavors ja és aquesta proposta, que tu vas caminant per allà, et vas trobant diferents històries, i és molt xulo, i és una altra forma també de... No és ben bé teatre purament, no?, seria més aviat una cosa, no?, una història que t'expliquen, està allà entre el conte, no?, i l'escenificació, però és molt xulo.
I es continua fent individualment.
Sí, 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 sí. Tu vas caminant per allà i et van explicant...
El teu aire.
Sí.
Escena Poble Nou van arrencar ahir i podeu gaudir de totes aquestes propostes fins aquest diumenge, 24 d'octubre. També has pensat en els més petits i en les seves famílies, en aquests espectacles, entre cometes, familiars.
Sí, us porto dues propostes familiars que no són ben bé estrenes, sinó que, bueno, és curiós el món de familiar perquè són espectacles que generalment tenen trajectòries més llargues. No sé si tenen més funcions a les esquenes, no? Perquè difícilment, jo que sé, un espectacle d'un teatre poliorama o del Nacional, ràpidament fan moltes... Estan dos mesos fent funcions. En canvi, els familiars, quan van a Barcelona, fan molta menys temporada, per entendre'ns, no? Fan menys dies seguits. Però sí que és cert que a nivell de gires, durant molt de temps funcionen aquests muntatges. I estan dos, tres, quatre anys o inclús més. I us en proposo dos que ja es van estrenar fa un temps, però que a més, estan escrits els dos per dues dramaturgues que jo personalment i professionalment m'estimo moltíssim.
De la Flyhard.
I tant. I de la Cristina Clemente, que amb qui vam treballar fa molt de temps, amb Nit de Ràdio 2.0, i que darrerament poder l'heu sentida perquè és l'autora de Lapònia. Bueno, ha escrit un munt d'obres, també va estar al Nacional amb un d'aquests projectes del T6. I l'altre espectacle és de la Clàudia Sedó, que jo soc molt pesada i sempre parlo d'ella, però, curiosament, aquests dos muntatges són per públic familiar, per 5-6 anys, i escrits per elles, dirigits en el cas de la Cristina Clemente, que a l'obra es diu Una dent sota el coixí. La direcció no és seva, sinó que és de l'Arnau Nadal. I, de fet, sorgeix d'una proposta d'una companyia que és gironina, que es diu Poca Cosa, que són la Meritxell Llanes i l'Helena Martinell.
Dues dones més.
Sí, sí. Bueno, avui porto un programa així molt de...
Molt femení.
Sí, 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 ha sigut així casual, eh? Però també, mira, em fa contenta això. Total, la trobareu a la Sala Beckett, aquest muntatge està a la Sala Beckett. I està fins al 14 de novembre, vull dir que teniu temps. Crec que és cap de setmana, fan matinals i alguna tarda. I la història, no us desvetllaré massa secrets, però va una mica, ens presenta l'ajudant, una noia que és l'ajudant del ratolí Martí, el ratoncito Pérez, la fada de les dents i els angelets.
Ja tots sabem que, de cop,
tot,
eh?
Sabem que el tema dents que cauen, sí. A cada casa, diguéssim, hi ha diferent gent que se n'ocupa de les dents.
Exacte. Sí,
cada
sí.
Cas és un món.
Sí,
vull dir,
sí,
hi ha varia gent que s'organitza per això, no? Doncs aquesta noia ajuda a tots aquests elements que s'ocupen de les dents i ha de necessitar un altre ajudant perquè crec que es vol retirar i fa una sèrie de càstings i parla amb diferent gent per veure si se'n surt. I, bueno, és un espectacle molt divertit sobre un aspecte bueno, que tots hem viscut en primera persona o no. I que és, bueno, que està molt bé, és molt divertit, molt catxondo i que crec que pot. Us podeu passar molt bé tant els grans com els petits.
Havia escrit abans per Canalla, la Cristina Clemente?
Doncs jo crec que no, eh? Jo diria que no. Ara potser em poso en un jardí, però jo diria que no.
A mi tampoc em sona, no. M'ha sorprès.
Sí, 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 sí.
I les croquetes de la Clàudia Sedó, explica.
Les croquetes oblidades. Aquest és un espectacle que, o sigui, heu de veure sí o sí, perquè és molt bonic. Ara només us presento... queden dos dies només per veure'l, perquè ho fan al Teatre Poliorama els diumenges al matí. Aquest diumenge, el 24 i el 31 d'octubre. Però, si mireu a la seva pàgina web, la pàgina de la companyia Les Bianchi, que és la companyia que fa aquesta obra, veureu tot el calendari que tenen i sí que tenen més actuacions durant tota la temporada. És un espectacle molt bonic i molt, molt cuidat, que tracta sobre un tema que a vegades és complicat de parlar amb els nens, no? Que és sobre el tema del dol, sobre la pèrdua, sobre l'oblit, però ho fa d'una forma molt, molt tendra, molt bonica, molt màgica, amb aquesta cosa que té la Clàudia. I d'alguna manera és una nena que ha perdut la seva àvia, s'ha mort, i llavors també arriba a un poble nou, una escola nova, i d'alguna manera viatja al lloc on van a parar les coses perdudes, intentant doncs recuperar tot això que se li està escapant, no? I intentant també doncs viure amb aquestes coses que van marxant, però que d'alguna manera queden a l'interior d'un, no? I amb escenes molt divertides, amb molts personatges diferents que apareixen, doncs tracta sobre aquest tema que sempre és interessant tenir eines per tractar amb la canalla.
A mi em sembla una molt bona pensada que s'abordi el dol i la mort per canalla així petiteta i d'aquesta forma tan simpàtica, no? Amb unes croquetes que s'han oblidat, les croquetes de la iaia. Em sembla que hi haurien d'haver més espectacles, perquè generalment el que fa és apartar la canalla d'aquestes qüestions.
Sí, 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 totalment.
No? Millor que no, que ells no, i els apartem.
Sí, 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 i tant. Sí, perquè de fet els adults també, obviem bastant aquest aspecte.
Sí,
no?
També
no,
ens fa angúnia, sí,
ens fa
sí.
Com una cosa que no... I, bueno, és una cosa que hem d'afrontar i que al final en el record no també perdura... tota aquesta gent, no, aquestes coses, perquè també a vegades perds coses, no? Perds feines, perds amics o perds, jo què sé. I en el record també perdura tot això.
Dues històries tendres i petitetes, dues parletes, i ara anem a propostes més grans.
Sí, anem a llocs una miqueta més grans, vinga.
Després d'una copa de vi, després d'un got, només un, quan agafo aquell punt, tot comença en amunt. Ja et voldré amb mi, quan el meu amic, el cambrer, sacseja la coctelera, el meu cor sacseja també d'aquella manera. Quan veus brillar la barra del bar i l'aire ja és tou, quan tinc la copa a la mà. T'estimo si he begut, entrego el meu escut, i tu ets algú fascinant, i tu ets algú interessant, doncs fes...
Aquesta veuassa em sona molt clara.
Sí, no?
Sí.
També que la Mercè Martínez, cantant de meravella, com sempre.
Brutal.
Sí. Dóna com rotllo, bueno, ara sembla que estiguem, no?, en un bar, podria ser el vespre, no?, allà amb
sí,
una copeta.
Sí, ens falta, ara pensava, ens falta la copeta i una mica menys d'intensitat de llum,
sí,
i ja hi
exacte.
Soc, eh?
Doncs això és una part de la banda sonora de T'estimo si he begut, que és aquesta producció de Degoll de Gom, Té de Teatre i La Brutal, que són tres de les empreses, productores, companyies, doncs, potents i amb llarg recorregut que tenim al país, que s'han ajuntat per fer aquest espectacle, que va ser d'aquests dels damnificats per l'inici de la pandèmia, perquè s'ha anat com endarrerint la seva estrena, però finalment s'ha estrenat al Poliorama. I bé, és un musical, pels amants del musical de tota la vida, doncs és per les delícies, no? Degoll de Gom sempre és una, no?, una carta segura en aquest sentit. que està molt bé, perquè a més és aquella cosa que a vegades comentem, no? Aquests grans musicals que venen de Madrid o que es fan des d'aquí, no? Tot el de l'Àngel Llàcer, que està molt bé, però que d'alguna manera, en pro de poder fer molta gira i poder anar a Madrid i doncs deixen enrere el tema català, no? Diuen, ostres, no ho podem fer en català perquè si no ho obrim tant. De Goll de Gom sí que fa aquest esforç, no? Com aquesta sempre aposta per dir, doncs, per què no, un musical de casa i fet en català i que té un públic.
I després ja el traduirem, no? Si convé.
Exacte, si cal. Però sí, la combinació teatre també, ja tots sabem, no? Tota la trajectòria que tenen i la brutal, que és aquesta companyia que capitanejada, no? Per David Selves, que és el director de l'espectacle. Doncs s'han ajuntat per fer aquest musical que funciona molt bé, que té un ritme molt, molt potent, que és alhora també molt divertit, que tenim les actrius de teatre que sempre són garantia, més Ernest Villegas i Mar Rodríguez, que també acaben de donar-li el contrapunt molt còmic a l'espectacle. I res, si us agraden els musicals, doncs de Goll de Gom torna a presentar una d'aquelles propostes, doncs, bueno, de les bones seves, no? Que sempre han tingut, no? Tothom té
alts i baixos, són molts anys.
Però en aquest sentit sí que, amb textos de l'Empar Moliner, doncs és una cosa com una mica metateatral, són uns actors que no tenen feina i estan en una espècie de bingo i a través de fan de cambrers i a través d'aquest bar van explicant diferents històries i res, molt recomanable pels amants del musical.
On estan?
Al Poliorama. De moment vaig veure fins al 21 de novembre entrades a la venda. No sé si allargaran més enllà o no, però de moment teniu tots aquests dies.
Seguim amb muntatges grans,
sí,
imponents.
Jo sempre reivindico molt els espais petits, no?
Sí.
També a nivell d'experiència i de tot, però aquesta vegada sí que és cert que, mira, us presento tres muntatges de tres equipaments grans. Un és el Poliorama, que hem comentat, una sala privada, i ara us en presento dos, que en aquest cas estan produïts i s'exhibeixen en dues sales públiques. Una és el TNC i l'altra és el Lliure, que curiosament també coincideixen en que la dramatúrgia és d'una dona i a més és jove i d'aquí, i això doncs ens fa també contents, no? El primer és el Teatre Nacional, ens presenta l'Helena Tornero, un text que es diu Nosaltres, a nosotros nos daba igual, que a més, aquests dos espectacles que us proposo ara també estan bastant recomanats per gent jove, per adolescents. A partir de 14-15 anys són muntatges que a vegades no saps mai, no?, en quin moment començar a introduir no?, els nens més grans, els joves.
Aquesta etapa és complicada.
De dir, ja no els puc portar a veure les croquetes oblidades, perquè tot i que els interessaria segurament i s'ho passarien bé, però és aquella cosa de, home,
no voldran.
Això és per nens petits, no?
On te'n vas?
Però hi ha altres espectacles ja per adults que tampoc no acabarien de connectar i aquell, no, aquell limbo raro. Doncs aquest espectacle jo penso que és molt interessant també perquè els intèrprets són molt joves i és una forma de fer teatre que segurament els sorprendrà. És un muntatge que parla sobre el racisme sistèmic, sobre aquest racisme que tenim com molt arrelat, no? Que malgrat intentem, no? I fem un esforç de no ser-ho, però hem d'assumir que hi ha un punt, que hi ha un punt de racisme en la societat que està com molt, molt agafat, no? I la típica pregunta, no?, de quan veus una persona racialitzada, no?, tu d'on ets? I què vol dir, d'on soc? Jo poder nascut aquí, poder em van adoptar, els meus pares poder fa 20 anys... Però d'alguna manera ja xoca, no?, ja és algú que no és blanc, que no és... Tu d'on ets? O d'on són els teus pares? I aquestes coses que pot ser una... que tu pots pensar des del nostre punt de vista, no?, més dintre de la norma, ai, no passa res, no? Doncs clar, quan tu això ho vius cada dia i d'alguna manera, doncs és un... És una cosa com la gota malaia aquella, no?
Que fa mal, no?
Que va fent mal. I a partir d'aquestes idees, doncs ara l'Helena Tornero ha fet un espectacle també bastant creatiu, bastant de creació col·lectiva, perquè els intèrprets, que a més tenim una que és penedesenca, tenim la Neus Vallvé, interpretant un dels personatges, doncs també els va donar molta veu amb ells, perquè ells en primera persona han viscut aquestes experiències des de diferents punts i també ha volgut donar veu directa, no?, a les seves experiències i per parlar de tot això. No explica les seves experiències personals, però sí que d'alguna manera les ha aprofitades per acabar de ficcionar el seu relat. I estaran fins al 7 de novembre. I parlen d'això, de cinc joves nascuts a Catalunya o Espanya, en general, que de ben petits segueixen sentint una miqueta aquesta mirada estranya, no? Aquesta mirada que sempre el recorda que hi ha alguna cosa que no quadra, que estan una mica fora de lloc, no? I és molt interessant, a més això combina també tema una mica audiovisual, són monòlegs però alhora els altres actors també participen molt, és una proposta molt interessant que el Nacional doncs, també ha apostat per aquests nous llenguatges, també per donar veu i donar visibilitat, no? Molts cops ho diem, no? Fer de l'escena una cosa més plural i allà estan, fins al 7 de novembre.
I l'altra proposta ens deies que és del lliure.
Sí, super ràpid. És una peça sobre de l'Alicia Gorina, que el títol és molt llarg, eh?
És la filla de
sí, d'Àlex Gorina, sí.
De l'incombustible Àlex Gorina.
El títol és molt llarg. Amb aquell dia tèrbol que vaig sortir d'un cinema de l'Eixample i vaig decidir convertir-me en un home.
Respira.
Sí, quasi. I res, és una molt ràpid, us faig un super resum. A partir de Les Verges Suïcides, que és aquesta pel·lícula de la Sofia Coppola, que fa 20 anys es va estrenar, doncs ella ha fet com una revisió d'aquesta història amb 5 intèrprets també molt joves i també amb una altra penedesenca, la Mia Esteve i el Joan Carreras fent dels seus pares, revisitant una miqueta aquella pel·lícula i tot aquell univers sobre la joventut i portant-la una miqueta avui en dia. És una proposta molt interessant. Si feu una mica el xafarder al Teatre Lliure, veureu imatges, l'escenografia és espectacular, i també això, per portar gent jove al teatre, es quedaran bastant flipats perquè veuran una altra forma i segur que se senten molt interpel·lats, perquè també l'Alicia Gorina ha agafat les veus d'aquestes intèrprets i les ha aprofitat en la dramatúrgia, vull dir que estan parlant elles, aquestes noies molt joves.
El lliure de Gràcia o de Montjuïc?
De Montjuïc, a la sala Fabià Puigcerver, allà, en tot lo grande.
I fins quan?
Crec que a mi, 14 de novembre.
Fantàstic.
Déu-n'hi-do, eh? Molta xitxa, no?
Sí, avui has fet la quadratura del cercle. Recomanacions per adults, per públic familiar i per preadolescents, eh? Aquella
mare
franja
meva,
tan complicada. Sí, avui ho has aconseguit.
Avui ens mereixeríem anar a fer una copeta al vespre, eh?
I tant, eh? Aquella copeta que dèiem.
Exacte.
Clara Cols, moltes gràcies i bona setmana.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.